Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per al programa d'avui, amb tres novetats i un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català.
També ens quedarem atrapats en el temps amb una de les millors comèdies boges de tota la història.
Us farem dues propostes per veure cinema des de casa i a través de les plataformes televisives.
I defensarem tres raons per les que hauríeu de veure una pel·lícula destacada de la història del cinema.
A l'actualitat parlarem del Festival de Màlaga, que comença justament avui.
I en el concurs us demanàvem quin dels actors que ha interpretat el paper de James Bond us agrada més i per què.
Anem, doncs, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia es va destapar fa dies. La Unió Europea està pagant pràcticament la totalitat del sou a més de 300 funcionaris que han deixat de treballar-hi. Dilluns d'aquesta setmana, la Comissió Europea i el Parlament Europeu es van limitar a explicar i a defensar la clàusula del reglament comunitari que ho permet i no va donar cap senyal de voler-ho corregir.
Quina és la idea? Doncs comprovar que les pràctiques abusives de les administracions públiques no tenen fronteres. Si fa mesos es va aixecar l'escàndol per una situació semblant al Parlament de Catalunya, ara és la mateixa Unió Europea que dona exemple de com són les coses quan es tracta de diners públics. Què us recomanem a partir de tot plegat? Com a excepció, una sèrie televisiva belga, Parliament, estrenada l'any 2020, i on es despulla sense miraments molts dels mecanismes i funcionaments de les institucions europees per passar una estona divertida i vergonyant a parts iguals.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Hola, soy Maxi. Y hoy es el día en el que nos mudamos a una nueva casa en la ciudad.
¡Ah!
Echo de menos la vieja casa del campo. La naturaleza y... ¿Eh? ¿Quién está ahí?
¿Ah?
Soy un hada de los dientes.
¿Un hada de verdad?
¿Qué esperabas, eh? ¿Un ratoncito? Ja, ja. Las hadas hacemos el mismo trabajo, pero ese roedor se lleva la gloria.
De camino,
me he entretenido un poco.
¿Chocolate?
Mm.
Necesito tu diente para volver a casa.
¿Los dientes de leche? Se me cayeron hace años.
¡Mira! ¡Un diente nuevo!
¿Buscas el de Sammy?
¿Cómo?
El mundo de las hadas seguro que es mucho mejor, ¿a que sí?
Allí no encajo muy bien.
Pues quédate.
Imposible. Si una hada se queda en el mundo humano mucho tiempo, se convierte en flor.
¿Para siempre?
Tenemos que encontrar el portal mágico.
Su transformación ha comenzado.
¿Violeta?
Maxi.
Anem per la primera novetat. És Violeta Helada Traviesa, que és una producció alemanya. Una pel·lícula d'animació infantil que és una mena de conte de fades on s'invita l'espectador a perseguir els seus somnis, a no perdre la il·lusió i també la importància que tenen alguns valors com l'amistat, la família, l'esforç i sobretot la conservació del medi ambient. L'argument ens presenta, com ara escoltàvem, la fada Violeta, que es perd entre el món dels humans i que per retornar al seu món, el de les fades, troba una nena de 12 anys de nom Maxi i amb ella descobrirà quin és el seu veritable destí. La pel·lícula ha estat dirigida per Caroline Origer.
Hola, ¿necesitas ayuda?
No, lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente.
Me gusta tu humor.
Ya son 125 los heridos de vida.
La mujer ha tenido un accidente esquiando.
Ringo. Tu mujer estaba en el alud.
¿Tienen juntos?
No.
Mi mujer también está ingresada.
Laura Sánchez.
Venga, hombre.
No, está bien. Hay dos Laura Sánchez.
Laura Sánchez y Laura Sánchez.
¡Ostras! No, esa no es la mía.
Mujer.
No,
mi mujer es esta.
¿Cómo?
Mi problema estaba con buscar su
amante, como todo el mundo.
¿Este quién es?
Es Vladimir, es nuestro hijo ruso. Dijo que no podía tener hijos.
Otra que te coló.
¿Y ese quién es?
Biológicas, 100%.
Emilio pros y contras.
Tony pros y contras.
Estaba intentando elegir.
Cansino, cobardica, parlanchín.
Por lo menos yo no soy un amargado.
Iñato.
Egoísta.
Tenemos que ser un equipo, que al fin y al cabo somos comaridos.
Y nos hacemos una camiseta, no te jode.
Mira, don Pepito.
Al menos los dos somos un montón, maduritos, interesantes, ¿no? Pichudos.
Doncs vinga, de l'animació a la comèdia espanyola Marí 2, i aquest 2 entre parèntesi, és una producció que porta el segell de Telecinco, Mediaset i Movistar Plus. L'argument ara l'escoltàvem. Ens presenta a Toni i Emilio, que reben una trucada telefònica amb el mateix missatge. Les seves dones estan en estat de coma després de rebre l'impacte d'una allau en una estació d'esquí. Però quan arriben a la recepció de l'hospital descobreixen que les seves respectives dones són en realitat una mateixa persona, la Laura.
Sorpresa.
Una comèdia esbojarrada basada en l'enfrontament dels dos personatges principals a través de gags, crits, disputes i desacords. En el repartiment tenim a Paco León, a Ernesto Alterio, a Celia Freijeiro, Raúl Cimas i Emma Hernández, entre d'altres. I la directora és Lucía Alemany, que va debutar l'any 2015 amb 14 anys i un dia, i després a fer les sèries de televisió Vida Perfecta i Elite.
Yo tenía un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido hasta aquí. Y no va a dejarnos en paz. Corre. Tenemos algo en común. Este Ghostface no es como los demás. ¿Qué es esto?
Un santuario.
Tenemos que atraerlo hasta aquí y ejecutarlo.
Diga.
Vamos a jugar a un juego.
Eres la décima persona que lo intenta y al capullo con caretas siempre le sale el tiro por la culata.
Puede ser, pero nunca ha habido nadie como yo, Gale. No soy como los demás.
Por eso voy a volarte la puta cabeza.
Diu, vamos a jugar a un juego. Un joc una mica llarg, perquè ara comentàvem fora de micròfon que no és Xau, que em porta no sé quantes, però aviat s'hi apropa.
Sí, sí,
perquè...
com les sagues de Fast and Furious, que sembla que tenen nou, no?
Sembla que no vulguin acabar mai aquesta saga, que segurament alguns ja l'heu reconegut, i estem parlant d'Scream, en aquest cas Scream 6, el número 6, és un nou episodi de terror i intriga amb aquests assassins en sèrie, i que, tot i ser un dels títols esperats de l'any, dins d'aquest gènere que es porta novament aquest equip format, hem de dir-ho, dos directors i un productor que varen donar una campanada important amb una pel·lícula que fugia d'aquesta línia o d'aquesta saga, com era la pel·lícula Noche de Bodas, i que a partir d'aquell gran èxit van seguir junts formant equip tècnic per posar-se a treballar precisament a revitalitzar aquesta saga creada originalment, recordem-ho, per Wes Craven.
Sí, recordem que l'anterior entrega, la cinquena, porta recaptats 140 milions de dòlars, i això és molt si tenim en compte que el pressupost era de 24.
Imagina't.
Per tant, la veritat és que els hi van sortir bé els números.
Comencem a entendre perquè hi ha tantes entregues.
D'aquí perquè en fan una altra, no? Al repartiment hi tenim noms coneguts de la saga i altres de nous, com Melissa Barrera, Jenna Ortega, recordem que és la Miércoles, per als que heu vist la sèrie, Courtney Cox, que és una clàssica ja des del principi d'aquesta saga, i Hayden Panettiere, entre altres. L'argument continua amb els quatre supervivents dels assassinats de Ghostface, que és aquell personatge que va amb aquella cara de fantasma, el que va assassinant a tothom, que aconsegueixen escapar de Woodsboro i que intenten començar un nou capítol de les seves vides a Nova York. Els directors, perquè n'hi ha dos, Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, que com hem dit han treballat junts en diversos títols com The Birthday Party, The Treasure Hunt, Noche de Boda o l'entrega de Scream de l'any passat. A les novetats comentades hem d'afegir-hi un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català per dissabte i diumenge a les 4 de la tarda. Aquesta setmana podrem veure Hooper, el pollet llebre, una pel·lícula belga d'animació on coneixerem a Hooper, un aventurer meitat pollet i meitat llebre, que emprendrà un viatge al costat dels seus amics, que són una tortuga i una mofeta.
Dit això, doncs, la distribució de la cartellera ens queda amb 5 doblets. El primer es produeix, com sempre diem, dissabte i diumenge amb aquest cicle 5. Hopper, el pollet llebre amb Ant-Man i la bispa Quantumania. Després tenim Mòmies en versió castellana amb Los Feibelman, Mòmies en versió catalana amb Till, El crimen que lo cambió todo, Violeta, helada traviesa amb Missing i l'últim doblet, King, mi pequeño rey, amb Guardianes en la noche, rumbo a l'aldea de los Herrero. I les tres sales restants, evidentment, amb el mateix títol en totes les projeccions, són les altres estrenes, Mari 2, Scream 6 i l'última amb Creed 3.
Més coses. La setmana passada us parlàvem dels Premis BOC, un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la finalitat d'estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana. Dissabte passat es van projectar un primer bloc de treballs i demà podem veure el segon bloc. Serà l'auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas a les 5 de la tarda. I per últim, preneu nota que dijous vinent, 16 de març, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Creed 3.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I amb aquesta sintonia, que ja sabeu que tant i tant ens agrada, viatgem en el temps, normalment per quedar-nos en un any i una de les seves estrenes destacables d'aquell any. Avui, precisament, concretament, vaja, ens n'anem a l'any 1944, l'any en què s'estrenava Arsénico por compasión.
Oh, vaya.
¿Has encontrado las notas, por fin?
Es una foto de tu hermano Jonathan de niño.
Habría que echarle al fuego con mis libros. Mi madre, vaya cara. Recuerdo que asustaba incluso a los mayores.
Solamente pensar en él me asusta. ¿Recuerdas cómo partía los gusanos por la mitad con los dientes?
Jonathan, seguramente estará en la cárcel o le habrán ahorcado a estas horas.
Arsénico por compasión és una de les pel·lícules més boges de tota la història del cinema. Es tracta d'una adaptació de l'obra teatral escrita per Joseph Kesslerling, que es va rodar l'any 1941, 3 anys abans de la seva estrena. I és que les lleis del moment obligaven a la productora a esperar que l'obra de teatre deixés els escenaris de Broadway per poder portar-la a la pantalla gran.
L'argument és tan senzill com també complex. Un famós crític teatral s'acaba de comprometre, cosa que sorprèn a tothom, ja que sempre havia estat en contra del matrimoni. Poc després visita la casa on es va criar i on ara hi viuen dues tietes seves solteres. És entre aquestes quatre parets on succeeixen les escenes, gags i situacions més delirants de la comèdia clàssica d'aquella època.
Olvídate para siempre de ese caballero.
¿Olvidarme?
¿Nunca pensamos que llegases a mirar ahí?
¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es?
Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él, aparte de que es metodista.
¡Oh, es metodista! Ah. Eso está bien.
Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado?
Ha muerto.
¿Qué ha? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere.
¡Oh, Mortimer!
No, no, hijito. Se murió antes.
Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió?
¡Oh, Mortimer, no seas tan preguntón! Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno.
¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso?
Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial.
El director de la pel·lícula, Frank Capra, havia aconseguit una bona reputació amb títols com Sucedió una noche, Horizontes perdidos o Vive como quieras. Tots ells suposaven un trencament als drames del moment, hereus tots de la Segona Guerra Mundial. Amb aquest títol canvia totalment de registre fent un treball d'humor pur i dur des del primer fotograma.
Amb Arsénico por compasión, Capra s'aproxima, a través del filtre de la comèdia, a temes tan seriosos com la mort o la bogeria, permetent i aconseguint que siguin dos conceptes divertits i irreverents. Bona part de la culpa la tenen les dues actrius que escoltàvem i que interpreten les ancianes tietes del protagonista, Josephine Hall i Jen Adair, que donen vida a les tietes del protagonista Mortimer, interpretat per Cary Grant.
Miradme bien a los ojos. ¿Decís que sabíais lo que habíais hecho y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver?
No, durante el té. No hubiera sido agradable, ¿no crees?
Oh, asesinato en primer grado.
Y ahora, Mortimer, ya que lo sabes todo, procura olvidarlo. Creo que Marta y yo también tenemos derecho a nuestros pequeños secretillos.
L'obsessió d'aquestes dues dones per l'arsènic i la seva passió pels homes solitaris fa que creguin del tot normal esborrar del mapa aquells que ja no els hi queda ningú en aquest món. El repartiment el completen el germà de Mortimer, interpretat per Raymond Massey, i un genial Peter Lorre en el paper del doctor que ha operat el germà, deixant-li un aspecte sospitosament semblant al de Boris Karloff, actor que feia el paper a l'obra teatral.
I com que la bogeria és l'ingredient principal d'aquesta comèdia, encara hem de conèixer el tercer germà en discòrdia, Brewster, que actua i està convençut de ser el mateix president dels Estats Units, Theodore Roosevelt. Tots aquests personatges giren al voltant del pal de paller, com dèiem, que és Cary Grant, en una de les interpretacions més divertides que se li recorden, encara que ell, ha declarat més d'un cop, no n'estava gens satisfet.
Oye, Ivy. Al salir pasé por casa de la señora Schultz. Está mucho mejor, pero le gustaría que llevásemos otra vez a su niño al cine.
Pues tendremos que llevarle mañana o pasado.
Sí, pero esta vez iremos a donde queramos ir nosotras. No voy a permitir que ese niño nos lleve a ver otra de esas películas de miedo.
No, no deberían hacer esa clase de películas que asustan a la gente.
Arsénico por compasión és d'aquelles pel·lícules que no dona treva a l'espectador. Tot és moviment, acció i diàlegs. La mà del director arrisca en tots els aspectes. Alguns angles de gravació són atrevits i difícils d'imaginar. El to de l'acció és el just en cada escena i el control de la narració és total. No deixa de ser curiós que Capra acceptés l'encàrrec per una qüestió purament comercial, pagaven molt bé, i acabés convertint la història en una obra mestra que cal veure de tant en tant. Per això avui l'hem volgut recordar.
Les plataformes.
Com ens ho hem dit al principi del programa, avui ens visita aquesta secció, les plataformes, amb la que fem un parell de propostes per poder veure cinema des d'aquestes plataformes de televisió a casa. Anem per la primera?
Què passa, papà?
Que ya no voy a poder quedar para ir a comer. Tengo que acompañar a una persona a una oficina de los servicios sociales.
¿A una persona?
Bueno, ni siquiera la conozco, es de Bulgaria. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche.
¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá?
Se quedará solo unos días. Una semana, como mucho.
La primera proposta és el debut de la directora Belina Prat, que en la darrera edició de la Seminci de Valladolid va presentar Basil, una història sensible al voltant de la immigració i la integració d'un ciutadà búlgar a la ciutat de València. Amb Carra Elejalde, Ivan Barnev i Alexandra Jiménez en els papers principals, Basil la podeu veure des de la setmana passada ja a Filmin.
Gracias por aceptar el encargo con estas prisas.
Estoy listo.
Estupendo, Mariquita.
¿Mariquita?
Tu nuevo nombre clave.
Oh, ya entiendo. Se supone que las mariquitas traen buena suerte.
Tú no tienes mala suerte.
¿En serio? Mi mala suerte es legendaria. En cada trabajo que hago, muere alguien.
Era una escena de l'última pel·lícula de l'actor que volem parlar ara, de Bullet Train, d'aquest actor que és el protagonista d'un documental francès dirigit per Adrien Denouet i Thibaut Seff, que es titula justament Brad Pitt, totes les cares. És un treball en el que intervenen, evidentment, noms com el propi Brad Pitt, Andrew Dominic, David Fincher, George Clooney, James Gray, Guy Ritchie, Ridley Scott o Quentin Tarantino, i en el que es fa un repàs a tota la trajectòria d'aquest actor. Aquest documental el podeu veure a Movistar Plus.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Tres raons de pel·lícula.
Doncs ara anem a defensar tres raons per les que creiem que hauríeu de veure o de revisar una vegada més una pel·lícula important de la història del cinema. Avui, Eva al desnudo.
¿Y tú te llamas autor dramático? Una situación preñada de posibilidades y lo único que se te ocurre es marcharos a dormir.
Es una buena idea.
Pero no representable.
Como yo no soy profesional, creo que la idea es excelente. Dispensen. Quizá poco dramática, pero práctica.
La feliz ama de casa.
Cállate.
Esta es mi casa, no un teatro. En mi casa eres un invitado, no un director.
Pues deja de ser una estrella y te tratar a tus invitados como coristas.
Bueno, no nos metamos en líos.
Es hora de que lo hagamos. Es hora de que Margot se dé cuenta de que lo que está bien en escena puede no estarlo en absoluto fuera de
ella. De acuerdo.
Primera raó, perquè estrenada l'any 1950, Eva al desnudo va ser escrita i dirigida per Joseph Leo Mankiewicz i reuneix els noms més grans de l'escena d'aquell moment. Bette Davis, Ann Baxter, George Sander, Celeste Holm, Gregory Ratoff, Barbara Bates, Marilyn Monroe i Thelma Ritter, entre molts altres.
Segona raó, perquè va tenir una gran acollida de públic i de crítica. Tant és així que després de rebre 14 nominacions als Òscar i guanyar-ne 6, és l'única pel·lícula en la història dels premis en aconseguir 4 nominacions per les actrius, 2 en el paper principal i 2 en el de repartiment.
I tercera raó, perquè és una perfecta radiografia sobre el pas del temps i la petjada que deixa especialment en la vida i les carreres d'actrius importants i que veuen com el seu moment de glòria acaba donant pas a noms més joves.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I com hem dit al començament del programa, parlem ara d'un festival, concretament el Festival de Màlaga. Sempre en parlem perquè és un que junt, per exemple, amb el de Valladolid, ens passa també amb el de Sitges, el de Sant Sebastián. Són festivals que, evidentment, dintre de poc veurem moltes sí. de les pel·lícules importants i que sempre són interessants de veure a les pantalles de les nostres ciutats. El festival s'obre avui mateix, 26a edició, recordem-ho, s'allargarà fins al diumenge que ve, el dia 19 de març. En ell es podran veure llargmetratges, curtmetratges, evidentment documentals i, com diem també darrerament, una secció molt important de sèries de televisió, que també és habitual ara en aquests esdeveniments. Un total de 2.322 produccions es varen inscriure i se'n van seleccionar 232 procedents de 57 països diferents. Per què ho diem? Ho diem perquè de totes les inscrites, 759 havien estat dirigides per dones, és a dir, un 32,7%, i de les que s'han seleccionat, també en aquest cas, 75 directores, per tant, un 32% que manté aquest tant per cent. El que crida l'atenció positivament és que, a banda de direcció, el món de la producció també cada vegada la presència de la dona és més important. En aquest cas, de les pel·lícules que es veuran, 105 han estat produïdes per dones, que són un 45%, que és una xifra ja d'una certa categoria.
I tant.
La secció oficial té 22 pel·lícules, 20 d'elles a concurs, més les que obren i tanquen el certamen, que són Alguien que cuide de mí, de Elvira Lindo i Daniel Fejerman, i Como Dios manda, de Paz Jiménez.
Homenatges, que ja sabeu que sempre n'hi ha i que més els sabem.
Molts.
Aquí n'hi ha moltíssims. Premi Màlaga Sur per l'actriu Blanca Portillo. Premi Ricardo Franco Acadèmia de Cinema per Yuyi Beringola. Premi Màlaga Talent, l'opinió de Màlaga, per Carla Simón. Premi Retrospectiva de Màlaga Hoy per el director andalús Alberto Rodríguez. I la Biznaga Ciudad de Paraíso per a Imprescindibles del Cinema Espanyol serà per Rafael. També hi haurà homenatges a directors morts recentment com Agustí Villaronga i Carlos Saura. La pel·lícula d'or del festival serà Històries de la Ràdio, un clàssic de 1955, dirigit per José Luis Sáenz d'Heredia i que acollirà un record també per l'actor José Luis Ozores en el centenari del seu naixement. I per últim, dues publicacions de llibres. El documental en España, Historia, Política y Sociedad i Mujeres en el Cine Español 2020-2022. Per tant, amb tot plegat veurem com van les jornades del festival i amb el palmarès a la mà ja us comentarem una miqueta tot allò que properament, com ara deia en Jordi, podrem veure a les pantalles de cinema.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
La setmana vinent jugarem a les pel·lícules i bufarem les espelmes amb una actriu que va començar en el món de l'arquitectura.
I si us sembla, anem ara doncs, a arreglar entrades en el concurs del nostre programa. Recordeu que parlàvem justament del personatge de James Bond i volíem saber, de tots els actors que han interpretat aquest paper, quin és el que vosaltres és el preferit, el predilecte, el que us agrada més, com encarna aquest personatge i si, a més, dieu el per què, millor que millor.
Doncs mira, no sé si tu, Jordi...
Jo.
Pensaves quin que et sortiria algun més que d'altres. A mi m'ha sorprès...
Jo hauria apostat per un Sean Connery.
Exacte, jo també. Doncs saps que en Daniel Craig és el que més s'ha endut el reconeixement del nostre, dels
Mira,
nostres oients.
Ens agrada que ens sorprenguin.
Sí, sí, tot i que, evidentment, també els altres actors, hi ha qui ens ha dit, per exemple, en Roger Moore per la seva classe, o en Sean Connery per l'elegància que tenia. En Pierce Brosnan també té els seus fans. Però és veritat que en Daniel Craig, que recordem que al seu moment, quan el van escollir, va haver-hi molta polèmica sobre si podria fer aquest paper o no, doncs mira, ha acabat convencent. D'entre totes les respostes, més de 40 que hem rebut encertades, s'emporta aquestes dues entrades. La Laura Cano, que ens diu: en Daniel Craig trobo que és el més creïble.
Doncs per creïble, el personatge aquest que us dèiem d'una de les propostes de plataformes, que era Brad Pitt amb un documental, i el que volem, precisament la pregunta del concurs, o d'opinió, és que ens digueu de quina figura cineasta, sigui actor, director, fins i tot guionista, si el coneixeu, us agradaria fer-ne un documental i que us expliquessin això, tots els detalls de la seva vida i obra.
Doncs apa, ja sabeu que podeu participar a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres podríem fer un documental del nostre programa i ens veuríeu com cada divendres venim aquí a parlar de cinema.
Que passeu un molt bon cap de setmana.